Cada tarda de 4 a 7, Estat de Gràcia, amb Montse Virgili.
Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador.
I per rebre aquest home que ja ens acompanya aquí al costat d'aquest estudi, l'astrofísic Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Havíem de posar aquesta cançó de La Buena Vida que deia Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador. Sus misterios son objeto de estudio que yo sigo con gran atención, su origen y composición. Diu aquesta cançó. A tu et passa això?
M'encaixa bastant, eh? Sí,
ets l'únic problema que tens?
No, per sort. Vaja, per sort. Aquest és un dels problemes. Tampoc ho diria problema, eh? És més aviat una afició, fins i tot.
Però te'n pots oblidar de la feina quan fas una feina com la teva, que és ni més ni menys que descobrir planetes? Que això, perdona, però les teves filles que han vingut avui a l'estudi, quan anar al col·le els hi pregunten, i tu què fa el teu pare? No? I diuen, oh, descobreix planetes. Clar, les altres no tenen res a dir. O sigui, tu tens un Rolls Royce.
Clar, no, tinc aquesta part astronòmica em dona una sèrie de punts, sí, de cara a les filles i de cara a activitats a l'escola, també.
Exacte.
Hem de dir, sí.
I et pots oblidar una mica de la feina o tens una mica el cap a la lluna?
Això sempre, eh? Però ho aconsegueixo, oblidar-me de la feina, si faig alguna cosa encara més interessant, com, per exemple, viatjar, no? Quan vaig de viatge, ara de vacances o el que sigui, això ho aconsegueixo. Ara, si estic per casa i estic això, és difícil.
Però on se'n va de vacances a vegades i ja enganyes una mica la família i dius, espera, que anirem al parc astronòmic aquell de Canàries, que... Les Canàries són molt xules.
Alguna enredada d'aquestes hi ha hagut, sí.
Molt bé. Avui hem sabut que tu vas descobrir la teva vocació per l'espai quan eres un nen, gràcies a un veí. La història és molt maca, eh?
Sí, de fet, a mi sempre m'havia interessat la ciència en general i ara amb els meus pares sempre és allò de... Jo calculava i mirava i deia i tot això.
Calculaves què? Des de
calculava,
la finestra de casa?
Per exemple, quan anàvem de viatge, a la mitjana de quilòmetres que fèiem, quant temps trigaríem a arribar al nostre destí, tot aquest tipus de coses ja em manaven. I els meus pares se'n recorden
perfectament.
Quants anys,
això?
Això, 10, 11 anys. Sí,
estàs fent una mica de por, eh?
Bueno, era un friqui total, com ara, de fet, eh? No? I en un cert moment, un veí d'allà on vivia, Manresa, em va dir, oh, jo m'he construït un telescopi, si algun dia vols venir a mirar, i efectivament jo vaig dir que sí, i un dia vaig anar allà a casa seva, recordo perfectament que tenia el tub del telescopi recolzat sobre l'àmpit de la finestra, sense ni tan sols una muntura ni res, i em va ensenyar a Júpiter i la Lluna, i allà doncs jo vaig quedar fascinat i vaig decidir que m'havia de dedicar a aquesta feina.
I quants anys tenies?
12 anys, suposo, 11 o 12 anys.
Déu-n'hi-do. O sigui, recordes que vas veure la primera vegada que vas mirar pel telescopi, deies que vas veure Júpiter, i vas veure què més?
La Lluna, també.
La Lluna.
Sí, sí, sí.
I ara m'imagino que tens telescopis a casa, no?
Sí, de fet, vaig ser astrònom aficionat durant molt de temps, mentre abans de fer-me en professional, i vaig anar acumulant telescopis. De fet, en tinc ara mateix 3 a casa. Ara ja van captant
bastant
de pols, eh? Sí, sí. Home, quan la teva afició és el mateix que la teva feina, vol dir que alguna cosa no acaba de rutllar.
Bueno, segur que hi ha més coses. La gent per això té una idea molt romàntica de l'espai, però els astrofísics, la veritat és que no us passeu la vida allò en un telescopi, sinó que més aviat esteu allò analitzant dades, no?, podríem dir.
Sí, el romanticisme de la meva feina ha anat en decadència, diguem-ho així. No?
A l'època... com més bo ets, com més en
bueno,
saps.
Com més passa el temps i més evoluciona la tecnologia, també menys es requereix de l'ésser humà en quant a fer anar l'instrument. No? Llavors, jo què sé, en el passat la gent posava l'ull darrere el telescopi o feia fotografies i estava allà in situ. Ara ja ni tan sols, moltes vegades no anem allà a mirar els observatoris, sinó que els astrònoms que treballen a l'observatori ens fan les observacions i ens les envien. Yeah. És a dir, que una de les coses que em van portar a mi a fer astronomia és que els observatoris estan als llocs més bonics de la Terra, no? A Hawaii, a les Canàries, a Xile...
I ara no surts a una habitació de 4x4.
No? Estàs tancat amb una pantalla ben grossa i mirant allà l'ordinador.
Però
no?
Encara de tant en tant et deixen sortir una mica allò que t'esvergeixis i miris una mica en la Lluna, o no?
Sí, sí, sí. I a part, el que encara tenim els astrònoms, que també estan en decadència, és el tema dels congressos i les trobades i tot això, però ara amb tota la història del canvi climàtic i els problemes que implica doncs, viatjar molt, també s'està qüestionant si realment hem d'anar a fer reunions. És a dir, que ja veurem com anirem.
Hi ha la por a volar, no? La vergonya aquesta de volar,
Correcte, que
també afecta els científics. Parlant amb Ignasi Ribas, aquest astrofísic, director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya, i clar, ho hem començat al principi, és un home que descobreix planetes. Ara li volem preguntar per planetes, perquè a més els seus planetes són...
Macos.
Són de categoria, són exoplanetes. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down. Some... I aquest estiu hem parlat molt dels 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, però encara tenim més motius per continuar parlant. Aquest any us han donat molta vidilla.
Uf, sí, sí.
Hi ha hagut forats negres, han passat moltes coses. Per exemple, una cosa que et porta molts anys ja donant-te vidilla, podríem dir, és la descoberta dels exoplanetes. Els exoplanetes són planetes que estan més enllà del sistema solar i alguns poden reunir les condicions per ser habitables. La qual, això és una novel·la d'Asimov.
Clar, això ara mateix no, però en un futur, qui sap si els humans ens traslladarem a intentar espatllar un altre d'aquests mons, que ja que tenim aquí el nostre un poc mica desfet. Però sí, la idea és trobar planetes que siguin semblants al nostre, i no només que siguin semblants, sinó que tinguin vida a la superfície. I això és el que pretenem fer a l'escala de temps d'unes dècades, no? No és per demà, això, eh?
Però n'heu descobert gaires, o què? Ens hem de començar a preocupar, o poder d'aquí un temps ens comprarem un apartament a l'exoplaneta?
Mira, això encara està una mica lluny perquè la tecnologia no ens dona per viatjar, eh? I l'estrella més propera que tenim al sistema solar, que es diu Pròxima Centauri, té un exoplaneta i, a més, és potencialment habitable. És a dir, un dels llocs interessants. Però si haguéssim una nau, la més ràpida que tenim els humans, i ens anéssim cap a Pròxima Centauri B, que es diu així, és un viatge d'uns 50.000 anys, aproximadament, amb la tecnologia que tenim avui dia. Uh-huh. Per tant, les vacances... mal assumpte.
I amb avió tampoc hi arribaríem, eh?
Amb avió no, fatal.
Escolta, cap planeta del sistema solar, és habitable, sense comptar la Terra?
Mira, n'hi ha un, que és Mart. Mart, sí? Tothom ha sentit a parlar dels marcians,
sí?
I és un lloc interessant, de l'aigua. Doncs Mart ara mateix no és habitable, perquè no té aigua líquida, però en el passat ho havia estat. És a dir, que si diguem els dos planetes del sistema solar que estan, el que en diem, la zona habitable, són la Terra i Mart. Uh-huh. Mart és massa petit, i com que és tan petit, va perdre l'aigua en un cert moment del passat.
Clar, jo estic pensant, per una persona com tu, quan Plutó va desaparèixer del sistema solar, si va explorar per les cantonades o com?
Això és molt bo, perquè jo vaig votar en contra de Plutó, de fet.
Què dius?
Sí, sí.
Això per què, ser... això? Per què no et semblava que teniu prou? No teniu prou categoria, Plutó?
Jo crec que vam fer un benefici a tots els estudiants joves de la humanitat, perquè Plutó, evidentment, era el novè, el planeta número 9 del sistema solar, això estem parlant de l'any 2006, i allà s'havien començat a descobrir altres cossos del sistema solar que podrien qualificar-se de planetes. I allà és quan podem començar a redefinir-ho. I això vol dir que vam anar a Praga, una reunió de la Unió Astronòmica Internacional, vam fer unes votacions i vam decidir què era un planeta. I vam decidir, ho dic en primera persona del plural, perquè jo tinc
allà encara...
Estava allà i estava votant,
diguem-ho així.
Jo i uns 2.000 més, eh? Vull dir que no... Sí, no és gaire gent,
però,
eh?
Però em sembla fort, eh?
Mira, jo em semblava que Plutó no complia els requisits, no? I vam decidir fer-lo fort, no del sistema solar, però del club dels planetes.
N'acollireu algun més de planeta? No, hi ha algun planeta que estigui fent punts?
Hi ha un planeta, de fet, que no està descobert encara i que hi ha un candidat, que és el que en diuen ara el planeta nou, que podria ser que existís molt, molt llunyà, molt més lluny que Plutó, i està predit teòricament, però no trobat encara a la pràctica. O sigui que igual Plutó és substituït per un altre planeta d'aquí uns temps.
Com ens han de veure? Aquest home em caia bé fins avui, però ara ja no ho sé si tant. Parlem de planetes, d'exoplanetes. El primer el vau descobrir l'any 95. Des de llavors n'heu descobert gairebé 4.000, sí, que és una vintena potencialment habitables. I vaja, creieu que podeu arribar a trobar un exoplaneta habitat?
Sí, mira, els 4.000 són tots els que hi ha.
Sí?
D'aquests 4.000 n'hi ha 20 que en diem potencialment habitables, que vol dir que estan a la distància correcta de la seva estrella perquè potser hi hagués aigua líquida. Uh-huh. Però encara no hem trobat cap que tingui aigua líquida ni cap que hi hagi vida a la superfície. Quants n'hi ha d'habitats? Això encara no ho podem respondre. I ara em poso el barret de científic rigorós, eh?
Sí?
Dir, no ho sabem. Hem de mirar i estudiar-los en detall fins que trobem alguna prova. Ara, el que sí que estem veient és que la quantitat de planetes és tan gran i la quantitat de planetes potencialment habitables és tan gran que molt serà que en algun d'aquests no hi hagi vida.
Clar, jo estic pensant que una persona com tu, que està tota l'estona treballant amb coses que no saps si en un futur seran possibles o no, aquesta sensació de disconfort, podríem dir, la teniu tota l'estona. És la mateixa que jo tinc quan llegeixo Solaris, per exemple, no?
Però això és boníssim.
Però tu vius sempre, això.
És la part bona de la meva feina, és que cada resposta que trobem sorgeixen 10 preguntes
més. 10 preguntes.
I has de viure amb aquesta incògnita eterna, diguem-ho així.
Tu llegeixes ciència-ficció o no?
Sí, sí, sí.
O ets més de novel·la romàntica? I ara em sorprendràs.
La veritat, no.
Te llegeixo una mica
tot el que puc, no? Però sí, la ciència-ficció en llegeixo i també miro molta ciència-ficció per la televisió perquè faig xerrades i després la gent em fan preguntes sobre aquestes pel·lícules i si no les he vistes quedo allà fatal.
Una cosa que ens ha cridat molt l'atenció és que tu deies que moltes de les pel·lícules, sèries, etc, o llibres, avancen alguna manera de viure, que, o sigui, avançaven ja fa anys, alguna manera de viure que és possible, serà possible, i fins i tot s'han quedat curts.
Clar, és que la naturalesa, d'aquests 4.000, i parlant de planetes, d'aquests 4.000 mons, diguem-ho així, i aquests 20 de potencialment habitats, n'hi ha una varietat tal que ni tan sols la ciència-ficció havia arribat a imaginar, no? Planetes amb dos sols, no? Si sou aficionats a la Guerra de les Galàxies, Tatooine, que és allà on va sortir en Luke Skywalker, és un planeta amb dos sols. Ara ja en tenim una desena d'aquests. Planetes que hi ha una cara molt calenta i una cara molt freda. Ja en tenim una colla. És a dir que realment la naturalesa és capaç de crear mons que eren quasi inimaginables, no?
El que estic pensant és que feu servir molt la imaginació, feu servir el talent, feu servir la vostra, vaja, les vostres eines, tota la informació que teniu, però us ocorreu zero amb els noms dels planetes.
Això, totalment d'acord.
Els hi direu GJ357B, GJ357C. Escolta, les constel·lacions es diuen Cassiopeia, coses maques, i això?
Per 4.000 déus grecs i romans, on els trauríem, aquests?
Inventeu-vos-els.
Sí, hauríem de fer cosa d'inventiva. Ara mateix, és una, com tu dius, és un número de telèfon amb una lletra al final. Sí. Fatal, estic totalment d'acord. Hi ha hagut intents per batejar-los, i ara hi ha una campanya activa per batejar algun d'aquests, però els noms... Fins ara n'hi ha hagut un que va guanyar...
Imagina, fins i tot els hi podríeu dir Clàudia Schiffer. Potser la gent hi correria més ràpid per arribar.
No, es podia intentar aquest tipus de coses amb els famosillos de cada època, no? Però ara mateix s'ha intentat. Per exemple, hi ha un que es diu Rocinante, els seus planetes Rocinante i Dulcinea, Quijote i no sé què. Bueno, ja. No ha enganxat, això.
No. És que, clar, potser no s'ho han currat gaire.
Hi ha hagut votacions i coses, però no hem trobat res de bo. Sí.
Recordem que estem amb Ignasi Ribas, l'home que va fer fora Plutó, amb 2.000 més, però l'home que va fer fora Plutó. Tenen números, aquests planetes, això que dèiem, aquests números que no són gaire reixits, com a gent que us voleu dedicar allò a fer títols de cançons, però al juny vau descobrir dos exoplanetes, que aquests potser estan una mica més treballadets, que es diuen T-Garden, T-Garden B, T-Garden C, i el novembre l'any passat vau descobrir el Barnard B. Clar. Per què aquests no tenen nom i els altres no? Perquè són més importants? O
no, aquests tenen nom de persona perquè les estrelles tenen el nom de persona. És a dir, depèn de com es digui l'estrella. El planeta es diu igual que l'estrella...
Perquè els exoplanetes poden ser estrelles, alguns, i d'altres no.
No, sempre orbiten al voltant d'una estrella. Però l'estrella que orbiten pot tenir un nom comú, diguem-ho així, o és un nom d'aquest tipus llistint telefònic, com dèiem abans. Aquestes dues estrelles que deies, T-Garden i Barnard, són dues estrelles que tenen aquests noms perquè els seus descobridors, al final, popularment se'ls ha dit d'aquesta forma. Aquesta estrella de T-Garden es va descobrir tot just fa 15 anys, per un senyor que és viu, que, de fet, vaig contactar no fa gaire temps per dir-li: ei, hem trobat dos planetes al voltant de la teva estrella.
És el senyor, perdó, Jardí del Té, que no està mal com a nom.
Sí, molt curiós. És un cognom que és d'origen alemany, i l'home estava allà, ara ja retirat, i tenim aquestes dues planetes. Sí. I Barnard també. El senyor Barnard ja està mort fa temps, però és la segona estrella més propera al sistema solar, i per això té aquest nom, també. És a dir,
tu ens havies dit que el Barnard B era com la balena blanca de la caça de planetes. Això què vol dir?
Mira, que la gent, gent que busca planetes, hi ha qui ens bateja com a caçadors de planetes. Una mica com els caçadors de bolets, en aquest cas, els caçadors de planetes. Llavors, s'havien buscat planetes amb moltes estrelles, i l'estel de Barnard és una estrella que portàvem 25 anys buscant planetes al seu voltant, i mai no hi ha hagut cap troballa positiva. I va ser el novembre de l'any passat que vam fer aquesta troballa i la vam anunciar. Per això era com, diguem-ho així, una cacera d'aquestes, una caça major, no? Els animalistes, que no s'enfadin, no matem ningú nosaltres. És una figura, diguem, retòrica. I és aquesta balena blanca on es buscaven planetes estem parlant de primers dels anys 90.
Estem parlant tota l'estona de que van descobrint planetes, exoplanetes, aquí que no paren, en fan fora també del sistema solar, recordem-ho, però... Com es descobreixen els exoplanetes? Perquè no es veuen amb un telescopi.
Clar, això és el que seria ideal, seria agafar una estrella amb un telescopi, fer una foto i veure allà tot un munt de planetes que donen voltes. Això no és possible, perquè els planetes són molt menys brillants que la seva estrella. Llavors el que els trobem de forma indirecta. O sigui, no els veiem directament, sinó que veiem l'efecte que el planeta fa sobre la seva estrella.
Fan trontollar les estrelles,
exactament.
No,
els fan trontollar o sobre el cel, o en velocitat, és a dir, l'estrella fa un va i ve, o bé, de vegades, si l'òrbita està exactament alineada amb nosaltres, cada vegada que el planeta passa per davant de l'estrella, el tapa i fa un petit eclipsi. I això són les maneres que tenim de descobrir-los.
L'estrella es posa nerviosa quan té el planeta al costat, no? Fa un moviment sexy.
Sí, exacte. El Sol també ho fa, això, encara que no. Sí.
Això és l'efecte Doppler de les ambulàncies?
Sí, efectivament. Sí. Per fer velocitats radials, mesurem efecte Doppler. És a dir, aquest to una mica més agut, en aquest cas, seria la llum una mica més blava o més vermella, segons l'estrella s'allunya llunya o s'apropa a nosaltres.
Vermell és el calent, blau és el fred.
En aquest cas, és vermell és cap al...
Sí, cap al nostre físic, pobre de mi.
Longitud d'ones llargues i blau curtes, diguem-ho així.
Molt bé, doncs el que dèiem, un any molt intens, sempre porteu un any molt intens, però aquest any suposo que també hi ha una certa, no sé, il·lusió, o no sé si n'estàs fart ja, però d'aquest aniversari de l'arribada de la Lluna, aquest estiu n'hem parlat molt, i clar, imagino que hi ha moments en què s'ha començat a obrir com la veda d'explicar coses curioses, no? Si no era veritat que van arribar a la Lluna. Tot això, com ho vius, no? Com a científic?
No, home, el de la Lluna ha estat superinteressant. Jo, la veritat és que intento sempre, de vegades, quan passen fenòmens astronòmics, intentes predir quan rebombori causaran, i aquí ho he infravalorat totalment. Hi ha hagut molt més ressò del tema de la Lluna del que jo havia pensat. I està molt bé, eh? Evidentment, la Lluna ja s'hi ha anat. Jo, de fet, he tingut el gust de tenir una pedra de Lluna ara a la mà, cosa que això no em treu ningú.
Això no pot dir ningú,
no pot dir gaire gent. I, per tant, no tinc cap mena de dubte. Ja s'han fet uns reportatges interessantíssims, pel·lícules molt interessants, Apollo 11, és a dir, que hi ha tota una... És un bon moment d'aquesta efemèride de reviure una cosa que va ser tan significativa.
Però s'explica bé la feina que feu els científics, la feina, o a vegades tot queda una mica... podríem dir, en la cosa...
Jo crec que sempre es pot fer millor i tenim unes culpes, diguem-ho així, a repartir. Potser la gent, perquè la que diem, parlem de ciència, la gent posa una barrera i diu, ui, això no ho entendré. A vegades els mitjans de comunicació segueixen aquest cor i diuen, ostres, aquest tio es parla de ciència i no entendrem res, i nosaltres mateixos, els científics, hem d'intentar fer servir un llenguatge que sigui divulgatiu i que la gent li arribi el missatge. És a dir, que podem millorar, diguem-ho així, no? Però dintre de tot fem una feina com toca.
Va ser molt important, segur, la Lluna, però què creus que va ser el més important d'anar a la Lluna?
Ai, claríssim, l'impacte sociològic i l'impacte polític, diguem-ho així. Des del punt de vista científic, l'anar a la Lluna és molt interessant, però no era ni molt menys essencial. Els robots poden fer la mateixa feina que van fer els astronautes o similar. Ara, el fet de que els homes nord-americans posessin un peu a sobre la Lluna, doncs té una significació que en aquell moment va ser molt rellevant. No?
Després van vindre els russos, van vindre la Trishkova...
Exacte. Llavors, hi ha hagut tota una...
La dona també va arribar a la Lluna...
Sí, bueno, de moment, de dones a la Lluna no hem tingut cap, encara. Si diuen la veritat, un programa de la NASA, ara mateix, d'aquí 5 anys, hauria de posar una dona a la Lluna. Veurem si ho acaben fent.
A veure si és veritat. Sí. Quant de temps trigarem a arribar a Mart?
És molt fàcil anar a Mart, avui dia ja. Sí? El que no és fàcil és sobreviure a Mart. Llavors, podríem fer un viatge i que les astronautes morissin al cap de 2 dies d'estar allà. Això és xupat. Ara, fer una missió que sigui fiable, que arribi, que torni i que tingui grans probabilitats de ser, diguem, un èxit, això és més difícil. Quan es trigarà? Això és directament proporcional als recursos econòmics que s'hi posin. I, per tant, com més diners hi hagi, més ràpid s'anirà. Tampoc no hem de demanar peres a l'om, que es faci el que es pugui i anirem a Mart, tard o d'hora.
Espanya es posen diners en això o no? O no és de les prioritats?
No, és de les prioritats, òbviament. Sabeu que Espanya, quan parlem del percentatge del PIB que inverteix en ciència, estem a un 1,2% comparat amb els països potents que hi posen un 3, un 4 i de vegades un 5%. És a dir que realment la inversió en recerca és baixa a l'estat espanyol.
I per exemple, l'Institut d'Estudis Espaials en el que tu dirigeixes és una qüestió de la Generalitat? En rep inversió d'altres llocs? O...
Nosaltres tenim un contracte programa que ens dona un suport de la Generalitat, que per això no estem agraïts, i llavors el que fem és aconseguir molt finançament competitiu. I això significa que anem a Europa, anem a Espanya, anem allà on toqui, a intentar posar projectes que siguin el màxim de competitius i el màxim d'interessants i el màxim d'excel·lents, perquè això retorni diners, que després invertim. I la gent es pensa, què els posen aquests diners als científics? Bàsicament en contractar gent, en contractar persones que són molt ben formades i que fan molt bona feina. No?
Hi ha una dona que suposo que era l'enveja de totes les veïnes per algú que es dedica a això, per l'Ignasi Ribas, l'astrofísic, quan aquella noia de sobte va cridar que havia vist un forat negre, no? Que havia detectat per primera vegada un forat negre. Això va ser una cosa molt emocionant aquest any, no?
Clar, hem tingut un reguitzell de notícies molt interessants, a part de la Lluna, com deies, la primera imatge del forat negre, que com a científic va ser espectacular que sortís a les portades de tots els diaris de tots tipus, no? I els noticiaris. Clar, espectacular. També espectacular perquè va ser una col·laboració de tot el món. Científics de tot el món fent servir instruments situats a tota la Terra, i a l'espai fins i tot. És a dir, que va ser una cosa així, una gran col·laboració que va donar un gran resultat, no? I això potser és un missatge que, a part de científicament interessant, és socialment interessant. Quan ens hi posem junts, doncs aconseguim grans coses.
Clar, perquè això és una cosa que no se sap, sempre hi ha allò dels noms, no? Però gairebé tota la feina que feu, o la majoria de feina que feu, és de treballar en equips, no?
Sempre.
Vull dir, ara m'imagino, per exemple, a l'IEC, no? El lloc on tu dirigeixes, també treballeu una colla de gent, no? Que esteu...
Sí, allà som unes 200 persones afiliades, diguem, o treballant allà, i evidentment molta gent està aglutinada en forma d'equips, i quasi tots nosaltres treballem en grans projectes, molts d'abast internacional, on hi ha equips de centenars o de vegades milers de persones. Això és... Es fa, diguem, ciència, es fa gran ciència d'aquesta manera, que no és l'única bona ciència aquesta, no? Però la gran ciència la fem amb grans equips, no?
De fet, hi ha un dels projectes, per acabar molt ràpid, que heu fet un satèl·lit per estudiar a exoplanetes,
sí.
I serà possiblement el primer telescopi llançat a l'espai que porti dibuixos fets per nens de escoles catalanes.
És bo, això, eh?
Això és una passada.
Sí, no?
Sí,
els nens catalans, ara fa 2 o 3 anys vam fer una crida entre instituts i escoles, i vam fer uns dibuixos que ara han quedat gravats en una placa, que si tot va bé es llançaran el mes de novembre-desembre cap a l'espai amb aquest telescopi que observa planeta.
No sé què en pensaran els marcians del que dibuixem aquí.
Són molt bona qualitat, eh?
Ignasi Ribas, astrofísic, director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Fins aviat.
Fins aviat.